Ja fa temps que el món del bàsquet viu com joves jugadors i jugadores formats a les categories inferiors, quan arriben a sènior, posen rumb cap als Estats Units. I els clubs pateixen la fuga de joves talents. Ara ha sorgit un nou projecte que busca frenar aquesta marxa de jugadors i facilitar la compaginació de la formació acadèmica i l'esport d'alt nivell. Andrea Muñoz, bon dia. Què tal?
Bon dia, Salde.
Quina és aquesta situació? De què es tracta, això?
Doncs mira, el 18 de juny de 2025, és a dir, farà exactament un mes, es va fer oficial i es va presentar la nova Lliga 1. El Consell Superior d'Esports, la Federació Espanyola de Bàsquet i la CB s'han unit per construir aquesta nova competició de bàsquet sub-22 a Espanya. L'objectiu d'aquest projecte i del naixement d'una nova Lliga sub-22 és trencar la bretxa entre el bàsquet de formació i el món professional, afegint un pas intermig abans de fer aquest salt. Amb aquesta iniciativa volen actuar com a remei o solució davant del problema que comentàvem de la fuga de joves jugadors que marxen a jugar a les universitats americanes. Algunes de les propostes que ressalta són el model de finançació, és a dir, els clubs participants rebrien ajudes, i el component acadèmic, hi hauria la implicació de centres universitaris pels jugadors per poder cursar estudis a l'hora que es dediquen a jugar a bàsquet. Hem parlat amb Dani Montoniu, CEO i fundador de Picas, una empresa dedicada a la consultoria educativa, que el que fa és ajudar a jugadores de bàsquet a obtenir una beca per marxar a universitats americanes. I això és el que diu sobre què atrau o què motiva a les joves jugadores de marxar cap allà.
Primer de tot, els motiva el tema de que hi ha un pla, que hi ha tota una estructura de suport que t'ajuda amb tot el que has de fer. Tu arribes allà i tens tota l'estructura de treball, tota la rutina diària de classes, d'entrenaments, de suport acadèmic. Aleshores, estàs en un moment en el qual t'estàs especialitzant i et ve tot el treball donat. Però, sobretot, allà no tenen que decidir quina carrera fa quan tenen 18 anys, com aquí, sinó que allà comences i ja decidiràs més tard quina carrera vols fer. O si ho tens clar, doncs pots començar aquesta carrera i si resulta que no t'agrada, pots canviar de carrera, no tens que tornar al punt d'inici.
Ara bé, Andrea, sembla que el que motiva més a les noies de prendre la decisió de marxar no és el mateix, no s'assimila gaire amb el que motiva els nois, no?
Exacte, en el cas d'ella, tal com insisteix Dani Montoniu, el que les porta a emprendre l'aventura d'anar als Estats Units és el tema acadèmic.
La gent, ara, a més de la beca, està podent guanyar uns diners per pagar el bitllet d'avió, uns diners per treure bones notes, i està traient uns extres, però la raó bàsica segueix sent acadèmica i el fet de formar-se.
En canvi, en els nois, el que actualment els acaba moment són els diners, òbviament, altres coses també, però les ofertes i quantitats que els proposen són insuperables des d'aquí. Així ho explica Àlex Terès, secretari tècnic de la base del Barça de bàsquet, i ens diu per què cada vegada més jugadors marxen cap als Estats Units.
Bàsicament té un motiu econòmic, tot i que després segurament podem trobar altres motivacions, com pot ser la possibilitat d'estudiar allà una carrera a becat, com pot ser la possibilitat de competir durant 2, 3, 4 anys amb gent de la teva edat, contrastat amb la poca sortida que té aquí el jugador de 18 anys històricament. Crec que tot plegat compta. És veritat que el tema econòmic ha sigut el que ha fet el cop final, no? El que ha sigut el que ha dictat una mica sentència i ha fet que ara pràcticament no hi hagi cap nano que, si té la possibilitat de marxar, vulgui quedar-se, sigui el que li ofereixin aquí.
Clar, davant d'això, els clubs espanyols difícilment poden competir, poden lluitar contra les grans ofertes que arriben des dels Estats Units. Però això, Andrea, no sempre ha estat així, no? Va canviar fa pocs anys.
Exacte. El 2021 la NCAA va canviar les normes donant entrada al NIL. El NIL, perquè ho entenguem, és el dret dels atletes de les universitats a tenir una compensació. A partir de llavors, els jugadors i jugadores van començar a cobrar de les universitats americanes, òbviament amb més matisos i temes més complexos de visat, però van començar a guanyar unes grans quantitats de diners lluny del que cobrarien aquí. Alguns dels exemples de jugadors que han marxat recentment són Raúl Villar, jugador del Barça de bàsquet, que portava 7 anys al club i en aquest cas posarà rumb cap a la Universitat de Charlotte, o Ian Plateu, jugador del Joventut de Badalona des de feia 8 anys, que marxa cap a Davidson Basketball.
I això, els clubs, com ho viuen? Després de formar els jugadors i que no arribin als seus primers equips i marxin abans d'hora als Estats Units, com ho viuen, això?
Doncs mira, pels clubs està sent tot un repte i una adaptació a aquesta realitat, i ells veuen com perden jugadors i no reben res a canvi. Com diu el secretari tècnic de la base del Barça, això els exigeix apretar-se el cervell per donar sentit al treball que fan i a la inversió del club en la base. Terès també parla de que cal tancar el cercle per entendre tot plegat.
Com totes les coses negatives a la vida, primer s'ha de passar una fase, anem a dir-li, de dol, que no és ben bé de dol en el nostre cas. Per què dic això? Doncs perquè per poder entendre la magnitud d'aquest moviment, crec que encara fa falta que passin un parell o tres d'anys perquè els primers jugadors que van marxar tinguin edat de poder tornar. I a partir d'aquí veure si realment el fet de que tu hagis estat formant jugadors que marxin però després d'alguna manera es pugui articular la seva tornada, faci que, i parlo només en el cas del Barça, no en el cas dels altres equips, que jo no conec la seva realitat, però faci que potser pugui tornar un nano amb 21-22 anys més preparat per jugar al primer equip del Barça del que estava quan tenia 18.
I els clubs no es poden reservar drets de jugadors per quan tornin o exigir un percentatge de beneficis quan marxen cap allà?
Doncs mira, això que sembla tan senzill i obvi per molts, a la pràctica no és gens fàcil, ja que tots aquests jugadors que marxen cap a la NSA deixen de regir-se per les normes FIBA. Millor escoltem a l'Àlex 3.
Aquí estem parlant de que aquests nanos han estat lligats a un club, en aquest cas el Barça, que forma part de l'entorn FIBA, però que se'n van voluntàriament a un lloc on l'entorn no és FIBA, amb la qual totes les regulacions de la FIBA, tots els drets de la FIBA, tot el que està articulat per la FIBA no aplica al món NCAA, perquè és una entitat privada que té les seves pròpies regles i els seus propis fonaments, igual que a la NBA, amb la qual si un jugador marxa pel motiu que sigui, està 2 anys fora del món FIBA, imagina que és per lesió o perquè s'ha retirat o perquè se'n va al món NCAA, doncs tu perds no tots els drets, però sí que perds pràcticament tots els drets que tenia sobre aquest jugador.
Dit això, si tot va sobre el previst, aquesta nova Lliga 1 sub-22, en què hi poden participar jugadors nascuts al 2004 o posterior, de moment només masculina, començaria a l'octubre, en dia vinculat als clubs ACB amb un format de competició paral·lel al calendari de la màxima categoria, i aquesta sincronització permetria als jugadors dels equips sub-22 estar disponibles pels primers equips ACB, ja que els seus partits serien els divendres per la tarda o els dissabtes pel matí, perquè després poguessin anar amb els primers equips. Pel que hem pogut saber ara mateix, els clubs no acaben de tenir clar com els afectarà, i quan preguntem a tots tres, a l'Àlex, al Dani i al Jordi, què en pensen d'aquesta nova Lliga 1, aquestes són les seves opinions i punts de vista.
Jo personalment no tinc clar, i ho hauria de veure, però a hores d'ara no ho tinc gens clar i confio poc, en què aquesta Lliga serveixi per fer que els jugadors es quedin. És a dir, fer que els jugadors que puguin marxar decideixin quedar-se.
Es quedaran al segon grup, el que no va als Estats Units. No sé si als clubs els interessarà invertir en això durant molt de temps. I la Lliga U22 no farà que els xavals que ells realment volen pels seus primers equips es quedin.
Bé, penso que a la llarga pot ser profitosa, tot i que ara ens agafa molt, molt a contrapeu i amb molt justos de temps.
Doncs a falta que s'acabin de lligar coses, veurem si aquesta nova Lliga U posa remei a la fuga dels joves cap als Estats Units i aconsegueix que optin per continuar aquí, eh?
Exacte, Soldes, caldrà confiar en el procés, i dit això veurem com arrenca tot l'octubre. Per ara ja coneixem els dos grups d'aquesta Lliga, en què han dividit els 15 equips. Els catalans, el Barça, la Penya i el Manresa es troben al grup A, i el Lleida, el Girona, en el grup B. El Morabanc Andorra ha decidit no participar-hi.
Doncs gràcies, Andrea, molt interessant aquesta informació sobre la Lliga 1 de bàsquet.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.